Un camión que transportaba miles de diccionarios de sinónimos ha volcado en la autopista. Los testigos han quedado impactados, sorprendidos, estupefactos, asombrados, incrédulos, confundidos, paralizados, perplejos, absortos, pasmados, atónicos, boquiabiertos, patitiesos y patidifusos.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bueno, señoras y señores, usted es el que faltaba. Amb l'Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I l'Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? Resulta que en Pep Vergés ara fa vacances i no estarem, bueno, pues jo que diria que fins a final de mes, no?, més o menys. Res, fins a final de mes tindrem format diferent del que faltava. Evidentment, molt més musical, temes pendents en queden un munt. I no us preocupeu que són xulos, eh? La veritat és que sí. Per tant, doncs, comencem! Vinga. 12 i 8 minuts, de matinades una altra hora, per aquells que ens estigueu escoltant negra nit, ja sabeu que farem un format diferent del que faltava i anirem comentant coses que teníem pendents aquí. Llistes de música, sintonies i altres històries que doncs s'han anat acumulant i que aprofitarem per anar fent net. No us preocupeu. Clar, avui el panorama informatiu la veritat és que no és molt optimista respecte sobretot a la informació general que parla doncs de coses gruixudes. La veritat, coses molt gruixudes. Mira, per exemple, vaig a posar un moment el canal aquest mateix. Aviam, tenim el canal nostre, de Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, el rtvvilafranca.cat, i allà podeu... Però anem al més general, tipus, no sé, el 3cat Info mateix, no?, amb el que connectem aleshores en punt. I atenció als titulars. Clar, pugen a 39 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Vale, dius, comencem bé. Senyor Illa, un dia més a l'UCI per una patologia inflamatòria que tindrà origen en una infecció. L'home tenia mal de cames ahir i va haver d'ingressar urgentment. Per cert, d'aquest tema, que en principi exigeix tota mena de respecte institucional i que, de principi, tots els líders polítics, més o menys, doncs han respost una mica a les que serien les nostres expectatives de respecte institucional, la nostra pregunta seria, a veure, del tema Illa... Bueno, si tothom respectarà o no el tema institucional. I aquí tenim algun personatge d'aquells que potser mereixeria aquella cançó del Pi de la Serra, si els fills de puta volessin, no podríem veure el sol. Ja en parlarem. Però ara no. La veritat, és que és un tema que... Uf, home, igual que el tema dels trens, eh? Igual que el desgraciat accident bestial del xoc de trens, del descarrilament de dos trens d'alta velocitat. Clar, a veure quan dura la pau política en un país que ens està quedant maco, allò pentinadet, llustradet, a veure els líders polítics, sobretot de l'oposició, alguns, evidentment, què tarden en merdar-ho tot. De moment, les televisions a nivell nacional ja estan donant, sembla ser, una mica de talla, respecte a aquesta qüestió, amb un abordament de la notícia dels trens, que si los maquinistas ya se quejaron en no sé dónde... No té res a veure, és un tema de la línia Madrid-Barcelona. No té res a veure, però ja es va posar en merder, ja es va posar... No se sap res més, perquè, evidentment, tot just ara s'està començant a intentar treure doncs, les persones, els cadàvers que hi ha per allà, amb aquell munt de ferralla. Tot just s'està amb aquest tema. Però ja comença a haver-hi el merder dels mitjans de comunicació de nivell nacional que estan donant el que dèiem, la talla. Estan donant la talla. Per tant, a veure què tardem. Els propers dies, evidentment, m'imagino que en aquest programa també, per desgràcia, comentarem aquesta qüestió. I em sembla que no hi haurà bones notícies al respecte. No a nivell del balanç de víctimes i això, total discreció, respecte i d'allò, sinó a nivell de tractament de la informació per part dels mitjans. I tot va començar amb allò del crimen del Càcer, eh? A veure què tarda el tema a especular-se i, sobretot, l'oposició a tirar porqueria al ministre de Transportes, que, clar, ve d'on ve, o al propi Pedro Sánchez. A veure, quan tardaran alguns a culpabilitzar Pedro Sánchez del descarrilament dels trens? El temps. Vinga. Seguim amb els titulars, de moment titulars guapos, Llevantada, Protecció Civil alerta, també de a sis comarques de la costa central i sud per temporal de mar. Clar, evidentment, Llevantada, de moment, per sort, aquí al Penedès estem tenint una mica de tranquil·litat i pau respecte al que sembla vindrà. I aquí tornem a fer el comentari que després, si voleu, tornem a fer, però el nostre suport més ferm a aquelles persones que van prendre decisions, que en aquest país, o en aquest món, prendre decisions és el difícil. No t'equivoques mai si no prens decisions. Per exemple, doncs, els organitzadors i organitzadores dels Tres Tombs, que aquí a Vilafranca doncs, van decidir el passat divendres que suspendre l'activitat del diumenge. I diumenge, al matí, evidentment, algú més d'un va tenir la temptació de criticar-ho per dir, home, però si, ja veieu, ni una gota, ni una gota. Ja. Però que jo recordo que em sembla que era a les 5 de la matinada, estava plovent a bots i barrals, I jo recordo que dissabtes van haver de suspendre la majoria d'activitats a l'aire lliure, per no dir totes, perquè no va parar de ploure. Per tant, a veure qui és la valenta o el valent, que ara, doncs, critica les decisions. I, evidentment, es criticaran. Però nosaltres, doncs, al peu del canó, felicitem a les persones que van decidir, no perquè haguessin encertat o no, les circumstàncies van fer que no encertessin del tot, però jo crec que va estar encertada la decisió perquè venia, i per les advertències, i perquè a ningú li agrada suspendre res, caramba. I a més, jo ho felicito perquè es prenen decisions. Mira, aquesta podria ser la paraula de la primera hora al teu aire d'avui, dilluns 19 de gener de 2026. Anda, que es veu que això de la data també és un... La data, doncs, també és un... una font de tristor i de... Per exemple, avui és el Blue Monday. Parlarem també d'aquest tema. I ja ni t'explico dels arancels de Donald Trump, dels pescadors que tornen a fer vaga per denunciar l'increment de la burocràcia amb l'acord europeu de pesca, que inclou també, es veu, un registre que han de fer els pescadors 2 hores abans d'arribar a port de tot el que porten a la barca. Ja en parlarem. Però des de l'ego està tan ple d'inútils tot això que no sé on anirem a parar. I mira, com que he dit que avui era el Blue Monday, després parlarem d'aquest tema del Blue Monday, una cançoneta trista d'Elton John per començar. Vinga, som-hi! No rebre de posar cançons tristes avui. Ha arribat el tercer dilluns de gener i com cada any els mitjans de comunicació i les xarxes socials anem plens de missatges i articles anunciant el Blue Monday, el dia més trist de l'any. Sí, va, és que per això veient les portades de la informació general, home, doncs sí, no. Podria ser aquest un Blue Monday de manual. Blue Monday, que sona a drama col·lectiu, però que en realitat és una història molt més comercial i no tan poètica del que sembla. A les xarxes aquest fenomen es converteix en una excusa ideal per caure en el doomscrolling. Hosti, això de les denominacions angleses, la veritat és que deu quedar molt bé, però és una porqueria. Doomscrolling, la pràctica de consumir sense parar contingut pessimista i alarmista que alimenta la sensació d'angoixa i que, per tant, pot alimentar també desitjos de compra compulsiva d'alguns productes que ens intentin amagar aquesta angoixa o, si més no, calmar-la. Tot i que sabem que el gener es fa costa amunt, és clàssica la frase de la Cuesta d'Enero, la dic en castellà perquè habitualment fa uns quants anys que es deia molt, el gener costerut, que en diríem en català. I tot i que sabem, doncs, que el gener es fa molt costerut i els dilluns són fotuts, el pitjor dia de la setmana, però, si ens ho pregunten, podria ser més un dimarts que un dilluns, perquè el dilluns encara tenim el record del cap de setmana, però el dimarts és aquello que queda lluny de tot, el dimarts, eh? Doncs, qui ha decidit que precisament el tercer dilluns de mes sigui el més trist de tot l'any i per què? Això s'ho pregunten alguns. I que què hi ha darrere d'aquest fenomen? Doncs atenció, perquè el mite del Blue Monday, amb l'ajuda dels experts en tendències en aquesta qüestió, parlen de que l'origen ve al 2005, quan el psicòleg i professor a temps parcial d'un centre escrit a la Universitat de Cardiff, el senyor Chris va idear una equació per identificar el dia més trist de l'any. És a dir, una qüestió matemàtica, absolutament matemàtica, però que no sé si porta enlloc... Vaja, jo que vaig suspendre matemàtiques, doncs tampoc no. I a més és una equació que té fórmula. Sí, sí, sí. No, no la diré aquí, però té una fórmula científica. Vull dir que... Vaja. Gener, evidentment fred, comptes bancaris en números vermells, propòsits de l'any nou que ja s'han quedat en el camí, això de deixar de fumar, evidentment, és un clàssic, i també, doncs, moltes altres coses que van fer que el tercer dilluns del mes de gener fos, efectivament, el dia més fumut de l'any. Bueno, la història no acaba aquí. La troballa es va idear per una campanya publicitària de l'agència de viatges Sky Travel. Veus? Veus com al final tot va per aquí? L'agència de comunicació encarregada de liderar aquesta estratègia de màrqueting va ser Porter Novelli, que va convertir la tristesa en una oportunitat ideal per vendre bitllets d'avió. Així doncs, monetitzar les emocions i els estats d'ànim és una tendència que, com apunten els experts en la matèria, està a l'ordre del dia. Al final, sempre ve per una qüestió comercial. Així doncs, és habitual per aquestes dates que les marques aprofiten el Blue Monday per llançar ofertes o promocions especials i els mitjans s'omplin de titulars, com 5 plans per combatre el Blue Monday. I a partir d'aquí, un és compra't una tele, l'altre és compra't un cotxe, l'altre un viatge, i l'altre sigues feliç. I això, bueno, és el que sí. Doncs això. El Blue Monday és una gran frivolització, segons la gent experta, que transforma la tristesa i la salut mental en un clickbait emocional. Una altra paraula en anglès, el clickbait. Hosti, tu. Bueno, però ja sabeu. Si voleu estar tristos, avui és el dia ideal. I si ho esteu, no passa res. Noi. De vos se solucionen els problemes. Ara, mireu de no comprar compulsivament per resoldre-ho, sisplau.
Ai, quina pena tristosa.
Qui m'havia de dir?
Tampoc era.
Si semblava que fos ahir.
Mira'l, cobrar-se'm el que rigui.
Se'ns ha mort el pagès, més quin trist final. Ara no respira com és natural. Ara no respira com és natural. El pobret s'ha mort un dia d'estiu. Ha estirat la pota sense dir ni piu. Ha estirat la pota sense dir ni piu. Geu a la mar. poesia morta en un racó. Si no l'enterrem, demà farà pudor. Si no l'enterrem, demà farà pudor. Però burro, per què et mories? Si ja ho sabies. I aquí descansen els ossos d'un que els tenia molt grossos. Frares canten les absoltes i al darrere resen quatre poques soltes i al darrere resen quatre poques soltes i els hereus també resen amb molta insistència. Requi es cantim poixa i a cobrar l'herència. Requi es cantim poixa i a cobrar l'herència. També van a l'enterro resant oracions, vaques i vedells, cabres i que... Vaques i vedells, cabres i cabrits. Ai, pobre pagès, oh, 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 veus com no som res, oh, oh.
Mare meva, potser que ens posem una mica les piles no valdria la pena, perquè si no... A veure, va, què hem de fer? Contrarrestem la tristor. Avui el Blue Monday, el dia més trist, i a més un dia ennuvolat, previsió de pluges fortes, llevantades i aquestes coses. Ai, senyor, ai, senyor. Vinga, va, animarem el tema. Jo sé que hi ha com a mínim una persona en aquestes instal·lacions que li sortirà efecte allò que direm ara. I segurament li alegrarem una mica més l'existència. Comencem? Comencem! Noi! Quina diferència! Bé, la qüestió és... bàsica, perquè aquest grup que estem escoltant, que es diu Green Day, són notícia perquè inauguraran musicalment el gran partit de la Super Bowl americana, és a dir, la final de futbol americà, que habitualment es distingeix per importar molt poc el futbol i molt el tema artístic, perquè sobretot a la mitja part hi ha allò de la mitja part de la Super Bowl on es fa un espectacle musical de primer ordre amb pràcticament 12-13 minuts amb un showtime impressionant. El cantant escollit o el grup escollit fa una espècie de popurri amb tots els seus èxits, amb gent convidada. Bueno, és una autèntica exhibició del més nou i creatiu de l'anomenat showtime americà. Però aquest any, per commemorar l'aniversari, de crec que és el 60è aniversari de tot plegat, resulta que han anat més enllà i han escollit els Green Day perquè actuïn a l'inici també de la cerimònia inaugural. Recordem que a la mitja part està escollit ni més ni menys que Bad Bunny. Hòstia, què dius? Bad Bunny amb Green Day és com una castanya, no? I efectivament l'actuació celebra el 60è aniversari de la història del campionat. I és que aquest dia, ara fa molt poquet, la Lliga va anunciar que Green Day actuarà el gran partit amb una cerimònia inaugural el 8 de febrer, apunta, 8 de febrer, al Levi's Stadium de Santa Clara, Califòrnia. Tenint en compte que el grup és més o menys d'aquella zona, doncs s'ha triat precisament el conjunt per una mica fer-ho tot plegat, no? Allò, vinga, va, un win-win, doncs tots sou de per aquí, celebrem el final de la Super Bowl, doncs mira, vosaltres sereu els grans col·laboradors. I sí, efectivament. La cerimònia d'obertura es portarà a terme abans de l'entrenament previ al joc, és a dir, que primer hi haurà l'actuació musical, després sortiran els jugadors a escalfar, i en aquesta cerimònia hi haurà també Charlie Puth, que interpretarà l'himne nacional, només faltaria, Brandi Carlile cantarà America, The Beautiful, i Coco Jones interpretarà Lift Every Voice and Sing, és a dir, cançons patriòtiques, d'aquelles que quan els catalans fem allò dels segadors en un partit de futbol, critiquem de dalt a baix, però que en canvi els americanos en van plens d'aquestes coses. Doncs mira, tu, aprofitem la vinentesa i en aquest Blue Monday almenys alegrem l'existència, com a mínim, a una persona. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink. Que la música per animar la gent. D'això es tracta. Un el que faltava musical en temps de vacances. Vinga, va. I què farem ara? Seguirem animant-nos perquè precisament les notícies ens porten ara cap a la senyora Dolly Parton. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Vaja, se'ns ha tallat. Home, aquestes coses passen, eh? Aquestes coses passen, ja se sap, això del Blue Monday també afecta els aparells i aquestes coses. Home, seguim.
Home,
Doncs efectivament, Dolly Rebecca Parton. Mirem la Viquipèdia i va néixer un 19 de gener de 1946. Per tant, avui, aquesta cantant, compositora i actriu estadounidenca fa 80 anys. Doncs sí, considerada la reina del country amb moltes de les seves cançons basades en personatges i fets de la seva infantesa i que molta gent fins i tot ha arribat a la conclusió de que és una autèntica historiadora de la història country dels Estats Units. És a dir, que a través del country explica la vida, seva vida, que ja amb 80 anys comença a tenir perspectiva. Ha escrit més de, atenció, ha escrit ella, més de 3.000 cançons i ha venut més de 100 milions de còpies de discos, vaja, d'àlbums. Fet que la converteix en una de les artistes que ha venut més àlbums de tota la història d'aquest negoci. Per les seves composicions, el seu nom es troba al Saló de la Fama dels compositors de Nashville i al Saló de la Fama dels compositors de no sé on i de no sé quantos. I també és coneguda per nens i adolescents perquè, efectivament, és la padrina de Miley Cyrus. Començar a parlar ara, de fet, mira, se la coneix sobretot pel tema del cinema, va debutar com a actriu precisament aquesta pel·lícula, 9 to 5, i va ser nominada al Globus d'Or com a nova estrella de l'any i millor actriu de comèdia musical. Vull dir que la dona, un autèntic talent, va començar molt bon peu perquè, a més, resulta que va triomfar gràcies a aquesta cançó que hem escoltat, el 9 to 5. Però, sens dubte, aquí, al nostre país, gràcies al senyor Tomeu Penya, una de les cançons també que se li recorden i molt de les milers i milers de cançons d'èxit que ha tingut és precisament aquesta. Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. Perquè sí, Dolly Parton ha tingut sempre les millors parelles artístiques i en aquest cas Kenny Rogers és un exemple. Islands in the Stream, illes dins d'un riu. You do something to me that I can't explain. Com aquesta, milers i milers de cançons que van tenir èxit. Home, aquesta, és veritat, en la versió del Tomeu Penya, va tenir una certa tirada i volada extra aquí al nostre país, no? Però és que la Dolly Parton, ja hem dit que debutant amb la pel·lícula 9 to 5, ja va tenir èxit també com a actriu. En el seu debut va aconseguir el Globus d'Or com a actriu novell i, a més, va aconseguir milers i milers i milions de vendes amb el 9 to 5, la banda sonora de la pel·lícula. That is what we are. Però és que, a més, és una gran compositora. A part de que també en aquesta ocasió, amb aquest tema crec que va ser, la producció era dels Bee Gees, i que també s'ha rodejat de lo millor, de lo millor, de lo millor, resulta que ella com a compositora doncs també ha tingut els seus grans èxits. A veure si us sona d'alguna cosa aquesta cançó. Poquet a poquet, eh?
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
doncs sí, era una de les cançons més ensucrades d'èxit de la Whitney Houston gràcies a aquella pel·lícula del Bodyguard, del guardaespatlles. És una cançó que Dolly Parton va fer, vaja, va composar per ella fa uns quants anys i que sonava d'aquesta manera. ...1974... de l'àlbum Jolene. Aquí tenim l'èxit. Composat per Dolly Parton, fixa't tu. Avui commemorant el 80è aniversari. Bravo, bravo, bravo. Venga, a l'ataque. Gràcies, Dolly Parton, 80 anys.
Bye, bye. Hasta otro ratito, eh?
Venga.
A l'ataque!
Aquí seguim. Per desgràcia, no tot són bones notícies. La bona notícia és que Dolly Parton continua ben viva i ben activa. Per cert, que ha publicat nova cançó, eh? No us penseu vosaltres. Sí, sí. Després de la tarda la posem. Vinga, jo m'ho guiso i jo m'ho menjo. A l'alt teu aire. I ara parlem d'un altre tema que avui també ens ocupa, malauradament. No sé si recordeu que fa 4 dies les pescadores i pescadors catalanes estaven en peu de guerra negociant perquè es veu que des de Brussel·les hi ha gent que ni entén molt de pesca, però em sembla que té molt poc sentit comú. Bé, ja se sap, no? Si sabéssim com s'escullen, com es trien tots aquests tècnics molt més de càrrec polític que no pas de càrrec tècnic a les oficines de la Unió Europea, com les oficines dels governs de tot arreu, no canvia res. La veritat és que ens posaríem les mans al cap. Però és que ens les hem de posar, perquè allò que decideixen aquests que són escollits, jo diria que de manera... Bueno, que millor el carnet que tinguis que no pas el que sàpigues, eh? Doncs ho demostren dia a dia, perquè resulta que els pescadors tornen a fer vaga avui i la gent dirà, home, ja està bé, però si vau arribar a un acord fa 4 dies amb el tema de la gamba i aquestes coses que... Que ja sabeu, no?, que lo de la gamba està molt bé. Hi ha un dèficit de pesca impressionant perquè hi ha una sobreexplotació impressionant i perquè la gamba està pobreta. Però ara, precisament, que aquest any hi havia hagut un bon règim de pluges i sembla ser que el plàncton tornava a estar bé i tornava a haver-hi gamba, doncs els tecnòcrates d'allà, a 3.000 quilòmetres d'aquí o 4.000 d'aquí, de per allà a Brussel·les, no s'han enterat de la meitat i tenien els pescadors absolutament a punt de morir. Bueno, ja se sap. I què millor que deixar morir els pescadors perquè així ja no hi hagi més pesca i, per tant, es recuperin les espècies. Clar que sí, home, fem-ho així. Que morin tots els pescadors, els matem a tots, vull dir figuradament, vaja, que deixin de treballar i així les espècies del mar es recuperaran. Home, jo diria que això exigeix molta més microcirurgia, molta més imaginació, molt més dia a dia, molt més estar allà al costat, estar... i això aquests de 3.000 quilòmetres enllà, escolta, estan molt més dia a dia a fer cafè llet, això sí, però poca cosa més. Total, que els pescadors aquesta vegada tornen a fer vaga, perquè ara tots aquells que no s'enteren ni un borrall, perquè només estan pel tema de la pesca d'altura, resulta que obliguen els petits pescadors, és a dir, a tothom, els grans i els petits, a registrar allò que pesquen i a pesar-ho i a declarar-ho immediatament a través d'un mòbil o de no sé com. És a dir, que ja prou feina tenen els pescadors en mantenir la barca fins a final de mes amb els 4 pescadors que els hi queden i a mirar de sobreviure com poden, que ara hauran de contractar, jo què sé, doncs un secretari o una secretària que estigui allà amb ells a la pesca i que amb unes mesuradors i unes balances pesquin les 4 merda gambes o els 3 borralls de sípies que vagin pescant amb 300 grams, 400 grams. És increïble. O sigui, aquesta Comissió Europea obliga doncs a les barques a pesar i registrar totes les captures abans de tornar a port, com a mínim 2 hores abans de tornar a port. Brutal. I, evidentment, la protesta es fa en l'àmbit estatal, coincidint amb la reunió que han de mantenir. I ja hi tornem a ser. És que sempre és el mateix. Per culpa d'aquestes males decisions de 4 que no s'assabenten de res, ara has de mobilitzar tothom, tornar-te a reunir, negociar... És que sempre és el mateix. Es negocia sobre una mala decisió. És increïble, però no els fan fora patades perquè, evidentment, entre ells es protegeixen. La Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors denuncia que la nova normativa contempla mesures pensades per a la pesca d'altura que no són assumibles pels pescadors catalans. Evidentment, un superpesquer d'aquests que se'n va 3 mesos al mig del mar de no sé on, evidentment que té personal suficient com perquè hi hagi algú que pesi la d'allò i que l'emboliqui, que la d'allò. Però el petit pescador... Doncs aquesta gent... Com que s'assabenten de tot tan bé i són tan guais i en saben tant, resulta que inclouen els petits, els grans i tot. Per què hem de fer uns matisos a la llei si amb una que en facin ja n'hi ha prou, que sí? Ole, per vosaltres. Sí, senyor, venga, manejando la barca, vamos. Quina banda d'inútils, de veritat, Sento dir-ho així, però és que ja està bé, home. Més o menys va d'això, Las trenzas de tu mare anda y dime quién, que dime quién se la peina, dime quién, que dime quién se la peina. Doncs efectivament, en un comunicat la federació considera un desgavell i evidentment una posada en risc de l'activitat als ports per part dels pescadors que, ja insisteixo, prou feina tenen en arribar a final de mes. En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari d'aquesta confraria, Xavier Domènech, explica que, per exemple, s'hauran de pesar totes les captures a bord del vaixell abans de tornar a port i comunicar-les telemàticament a través d'una aplicació. Brutal. Fins ara deia aquest president que això només era obligatori quan se superaven els 50 quilos d'una espècie. Home, jo trobo bé, supera 50 quilos, al marge de benefici superior, és important. Bueno, doncs t'entretens 10 minuts a pesar-ho i no sé què. Ara s'haurà de fer amb totes les captures. I això implica que s'hauran de registrar entre 25 i 40 espècies diferents. Tindran un llistat. A veure, això que és una xirla, vinga, una xirla. Anem a pesar la xirla. I així poden estar 4 hores pesant els 4 borralls que pesquin cada dia. Ja diu el president de la confraria que n'hi ha només dies que només agafes 300 grams. Però per 300 grams has de fer la mateixa feina que si... Bueno, és demencial. Considera que implica una càrrega de tasques administratives innecessàries, ja que el patró ho haurà de pesar i després, quan arribi a port, la llotja ho ha de tornar a pesar i de tallar gram a gram. Per tant, si ho fes la llotja només, ja n'hi hauria prou. Doncs no, senyor. Aquests tecnòcrates que hi han per allà 5.000 quilòmetres d'aquí, del mar, resulta que se'ls ha acudit que ara doncs, fem una nova normativa, una nova burocràcia i que els pobres patrons o patrones hagin d'estar tot el dia pesant les quatre xirles que pesquin. D'on els treuen, tots aquests? De veritat, d'on els treuen? Bueno, des de Girona estan igual, des de Tarragona estan igual, s'ha de preavisar, a més, quan es torna a port 2 hores abans i s'ha d'enviar el que has pescat i has pesat. Bueno, una normativa que va entrar en vigor el 10 de gener, que el Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca em va demanar una moratòria fins dijous que ve per mirar de negociar, i ja hi som. La vaga del sector pesquer a escala estatal arriba just un mes després d'assolir un acord per tal de no matar el sector de la gamba. Però no matar-lo directament. O sigui, cada cop estem negociant perquè no morin definitivament els pescadors. I tot això gràcies a tots aquests tecnòcrates de 5.000 quilòmetres que són escollits per no sé qui i que realment millor que es quedessin a casa, però que, evidentment, com que han de justificar el seu sou, doncs no paren de publicar normatives i històries. Treballen molt, aquesta gent. Vinga! Manejando la barca. Vinga. Són uns lumbreres, de veritat. Vinga. Es treuen de pollegueres.
De tu mareante, dime quién, que dime tú quién las peina, dime quién, que dime tú quién las peina. Voy a pedirle que me trempe a Naidi, ay tu cabeza, Naidi, tu cabeza, mi cabeza. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva. Cualquier verde, mírame, y el verde que me persigue, mírame, y el verde que me persigue. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Hay quien maneja mi barca, y a la deriva me lleva. Hay quien maneja mi barca, y a la deriva me lleva. Por mucho que tú me pidas.
Ole, doncs aquí la música de la, del que faltava, ja, perquè estem de vacances. Estem en temps de vacances, seguim. Bueno, ja sabeu que intentarem aprofitar la selecció musical que fem amb aquesta actualitat que dia a dia va apareixent. I avui, home, ja de xula, com era l'aniversari, 80è aniversari, de la Dolly Parton, però també hi ha de tristes. Evidentment que quan es tracta d'artistes, doncs acostumen a ser notícia aquells que potser ens deixen. És el cas de José Alfredo Jiménez, un dels artistes, un dels cantants més emblemàtics de la música mexicana.
No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada.
Doncs sí, algú dirà, no, no, si va morir fa molts anys. Bueno, és que se celebra, en aquest cas, no la mort del José Alfredo Jiménez Sandoval, que ho he dit malament jo, eh? Que ho tenia... És el centenari del naixement. Avui, José Alfredo Jiménez Sandoval, que va néixer al poble de Dolores Hidalgo, d'estat de Guanajuato, el 19 de gener de 1926. Per tant, avui es commemora el centenari del naixement. Va ser cantant i compositor mexicà. Va crear una gran quantitat de temes, principalment rancheras, guapangos i corridos, tots reconeguts per una qualitat i una senzillesa harmònica, melòdica i lírica. Per tant, estem parlant d'un gran espasa, d'un primer espasa. Per cert, va morir l'any 1973 a l'edat de 47 anys. A Ciutat de Mèxic, per una cirrosi. Vaja, no d'allò. Total, que la notícia és aquesta, que l'Instituto Cultural de México presenta avui 19 de gener a les 5 de la tarda l'exposició Pero sigo siendo el rey, en el marc del centenari del naixement del cantant José Alfredo Jiménez. La mostra es composa d'una sèrie de fotografies, revistes i peces de la indumentària que il·lustren la vida i obra d'aquest emblemàtic cantautor mexicà, que realitza amb el suport del govern de l'estat de Guanajuato i la Casa Museo José Alfredo Jiménez, i forma part de les activitats paral·leles del programa México País Socio de l'edició 2026 de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, el FITUR. José Alfredo Jiménez va ser, doncs, un icònic cantautor mexicà considerat el màxim exponent de la música ranchera i el gènere de Mèxic, el gènere de la música mexicana. Aquí en diuen, o allà en diuen, el género vernáculo. I, sens dubte, la cançó que més destaca d'aquest artista és... la més versionada.
¡Ale, José Alfredo! ¡Tópele con ganas!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Y sí, tenim declaracions del rei.
Es la ley.
Del cantant que... No, és... m'he equivocat.
Però... Salut moral de una societat...
No, aquest no és el rei! Bueno, sí que és el rei! No, que és l'emèrito!
...de cada uno de sus ciudadanos.
No, bueno.
Empezando por sus dirigentes, ya que todos somos corresponsables del devenir colectivo. Para que la ejemplaridad presida las instituciones, para que se cumplan y hagan cumplir la Constitución y las leyes. El respeto de esas reglas es la garantía de nuestra convivencia y la fortaleza de nuestra democracia. Esta es una verdad incuestionable que debemos tener muy en cuenta.
¡Vamos allá! ¡Vamos allá!
Venga.
La lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable.
¡Al rey, al rey!
Los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos, que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública, que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse, que no se empañe nuestro prestigio y buena imagen en el mundo.
No se empaña.
Pocos temas como este suscitan una opinión tan unánime.
Efectivamente.
Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción.
Exactamente.
La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia.
Sí, sí.
En una España que todos queremos sana, limpia.
Coño, y es verdad, joder. A la mierda.
Venga, vamos allá. Doncs amb el rei, punt i final. Demà tornem, eh? Ale, adiós.
Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
Vida, 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 vida.